torna a Arana després de complir un partit de sanció i queda fora de la llista el davanter Marco Stepovic.
I acabam amb les temperatures. El mercuri marca 14 graus a Andratx, 13 a Sant Joan de Labritja i 12 a Ciutadella. Tot de moment, més notícies a les 12. Ara comença Balears fa ciència.
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Aquesta ha estat una d'aquelles setmanes especialment repletes de dies internacionals i mundials. Ja sabeu, aquests dies que serveixen per celebrar, commemorar o reivindicar alguna cosa. Us en posaré alguns exemples. Dijous dia 12 va ser el dia de Darwin. Charles Darwin va néixer el 12 de febrer de 1809 i en el seu record, cada any el 12 de febrer, se celebra la seva contribució transcendental a la ciència. La idea original de commemorar el dia Darwin va sorgir, no obstant, de diverses societats humanistes i laiques dels Estats Units i del Regne Unit, que el 1999 van decidir oficialitzar el seu escepticisme religiós mitjançant la figura de Darwin. Però 2009 marcà un any molt important per a la celebració de Darwin, ja que es commemorà el 200 aniversari del seu naixement i el 150 aniversari de la publicació de la seva obra més coneguda, L'origen de les espècies. Les commemoracions de 2009 van tenir un abast mundial. Des del Balears fa ciència aquell any, record que vàrem dedicar un parell de programes a xerrar de Darwin, dels seus viatges i de la transcendència de la seva obra. Fins i tot farem una entrevista impossible amb el mateix Darwin, que ens va revelar secrets inconfessables de la seva biografia gràcies al nostre company i col·laborador d'IB3 Ràdio, en Xavier Canyelles. Més dies mundials importants, sens dubte. El dia d'ahir, el Dia Mundial de la Ràdio, especialment per a nosaltres, és clar. La data exacta en què va néixer la ràdio no està molt clara, ni tampoc qui va ser el seu inventor, ja que en el moment de la seva creació diversos científics treballaven en l'invent. El que és segur és que Marconi va patentar l'invent l'any 1896. A les primeres dècades del segle passat, la ràdio es va convertir en un mitjà absolutament imprescindible per a transmetre informació i entretenir l'audiència, amb fites com la famosa retransmissió el 30 d'octubre de 1938 de la novel·la La guerra dels mons d'Orson Welles, o la creació el 13 de febrer de 1946 de la Ràdio de les Nacions Unides. I va ser justament Espanya qui va promoure, amb el suport de la ONU, el Dia Mundial de la Ràdio, que se celebra oficialment des de 2012. Ja arribem al dia d'avui, Sant Valentí, el dia dels enamorats. Aquí ni Darwin, ni l'ONU, ni Espanya o ni Marconi, en principi, hi tenen poc a dir. La diada fa referència al nom de dos personatges que celebren la seva festivitat litúrgica el 14 de febrer, el bisbe Sant Valentí de Termi i el màrtir Valentí de Roma. Però la vinculació de Sant Valentí amb els enamorats és més aviat tardana, ja que no comença a esmentar-se fins al final de l'edat mitjana a França i Anglaterra, quan apareix la llegenda de que Sant Valentí havia casat parelles en secret després que el matrimoni fos prohibit per l'emperador Claudi II. El patronatge sobre els enamorats no s'establí fins al segle XVIII a Anglaterra. En canvi, hi ha una altra llegenda que diu que és patró dels enamorats perquè la seva festa coincideix amb el moment de l'any en els que els ocells comencen a aparellar-se. En tot cas, sigui o no sigui veritat, nosaltres l'hem agafat només com a excusa, simplement això, un pretext per xerrar de la química de l'amor i l'estreta relació del cervell amb el sexe, tema del qual avui dedicarem una bona part del programa. Comencem, però deixeu-me tornar al Dia Mundial de la Ràdio, que vàrem celebrar ahir, fa poques hores només, i que m'agradaria recuperar a través d'una cançó fantàstica dedicada en aquest mitjà meravellós que tant estimo. Gràcies a la ràdio som avui aquí amb tots vosaltres, compartint coneixements, experiències, il·lusió, màgia i molta ciència. Benvinguts a Balears fa ciència. And what's your light? My only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars. Through wars and words invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry. Onze i deu minuts, benvinguts al Balears fa ciència, benvinguts als oients de IB3 Ràdio, des d'ara fins a les dues, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, escoltant una vegada més Queen. El sol posa bastant, Queen?
Sí, sí, s'ha notat que t'agrada, però són un bon grup, menys mal.
És un bon grup, sí, però mira, jo el Queen els vaig descobrir bastant tard.
Sí?
Sí, i jo crec que és d'aquests conjunts, d'aquests grups, que no cansen.
Val més tard que mai, eh?
Això sí, això sí. Doncs una salutació pels nostres oients, els podem felicitar el Sant Valentí, els podem felicitar el dia de la ràdio, el dia de Darwin, el dia
Carnaval.
Això mateix, el Carnaval. Avui a l'entradeta he xerrat dels dies internacionals i mundials, un altre dia podem xerrar també dels anys, perquè també cada any és un any d'una cosa diferent. Això no acaba mai.
Com el programa.
Bueno, el programa acaba a les dues.
Sí, 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 bueno.
El programa acaba a les dues. Una altra cosa... Una altra cosa és que se'ns passi ràpid, perquè a mi se'm passa rapidíssim i esperem que els oients ho passin molt bé. Com
a mi també.
Hola, hola. Xarina, bon Canyes. Dia. Això es diu començar abans d'hora, veus? Azote sur.
Venga.
Com estàs?
Muy bien.
Pues podíem... Mira, ja que comences... Comencem ja amb la secció del Trending Ciència. T'apareix?
Com o què?
Som-hi. Onze i dotze minuts. Deixeu-me dir abans d'escoltar Anna Xarina Canyes... deixeu-me dir que, com sempre, teniu tres maneres de contacte amb el programa: a través de les xarxes socials, a través d'internet, en el Twitter, Balears fa ciència, Balears a fa ciència, o si no, a través del Facebook, facebook.com/balearsfaciència, i a través del telèfon, 971-13-99-00. Bon dia, Xarina.
Hola, bon dia.
Com ho dius, això dels dies, de dia mundial, dia internacional, dia...
Pues hay nada, hay que aprovecharlos todos y disfrutarlos todos.
Saps quin dia és el dissabte? Avui dissabte, saps
claro,
quin dia celebrem?
Claro, tengo dos corazones colgados de las orejas.
El dia del Balears fa ciència.
Ah, sí.
Clar, els dissabtes, cada dissabte és el dia del Balears
también
fa ciència.
Sí.
I saps quina hora és aquesta? L'hora del Trending Ciència.
Vinga, pues sí.
Comencem?
Venga, bueno, hoy os voy a hablar de la razón para no ir a otros planetas, de cómo y por qué trastear con el clima del planeta, razones para replantar praderas submarinas de Posidonia, por qué conservar a los parásitos y también hablaré del nuevo prototipo de avión espacial de la ESA.
Bueno, crec que ens vols fer viatjar moltíssim avui, o sigui que el primer de tot ens dius que per què no hauríem d'anar a altres planetes i per què
pues,
no?
Bueno, es, nada, es un tuit así muy gracioso de microsiervos que tuitean desde Madrid, tienen un blog de divulgación sobre tecnología, ciencia, internet y mucho más. Y bueno, dicen que ni alienígenas malvados, ni misteriosas bacterias mutantes, ni nada, ni tan siquiera que no sean habitables, que la verdadera razón por la que no deberíamos visitar los otros planetas del sistema solar es mucho más poderosa y convincente que todo eso. Y bueno, tienen ahí un GIF de animación con, bueno, aparecen todos los planetas en línea.
Los dibujos.
Sí, y aparecen los planetas en línea y sobre el planeta Tierra pone wifi, se apaga y aparece no wifi apuntando a todos los demás planetas. Entonces, bueno, está bien claro, ¿no? Que si no hay wifi, no vamos.
Si no hay wifi, no viatgem.
Eso.
A veure, anem a un altre tuit.
Y bueno, el primer tuit serio del que voy a hablar.
Aquest ya es en serio, ¿eh?
Sí. Bueno. Este, el tuitero es Joe McKay, que tuitea desde España. Y bueno, dice así: ha llegado la hora de trastear con el clima del planeta. Y bueno, el tuit habla de la geoingeniería, que son un conjunto de tecnologías para influir sobre el clima terrestre para combatir el calentamiento global. Y bueno, las tecnologías candidatas son la gestión de la radiación solar, la captura del CO2 y poner espejos en el espacio. Bueno, en ella los especialistas que trabajan en geoingeniería suelen ser ingenieros y climatólogos. Y bueno, en cuanto a la gestión de la radiación solar, pues las propuestas son, pues por un lado, soluciones de ingeniería, que sería, pues por ejemplo, tejados pintados de blanco o carreteras que reboten rayos solares, o trastear con las nubes, convertirlas en espejos o hacerlas más permeables.
Carambas.
Bueno, es, sí,
es com fer un
tema muy serio.
Dissenyar la natura, no?
Bueno, es, no sé, jugar un poquito a ser casi Dios, no sé. Es un poco, no sé. Bueno, y la otra parte, poner espejos en el espacio, se propone colocar dos gigantescos parasoles en el punto intermedio donde la fuerza de gravedad de Sol y Tierra se anula y poner uno para cada hemisferio para sombrear y así rebajar las temperaturas.
Això són artistes.
Bueno, eso es tremendo, tremendo y muy costoso, claro. Se habla de, bueno, del 1,5% del Producto Interior Bruto. Pero bueno, parece ser que no hacer nada y seguir con el calentamiento global va a implicar hasta un 5% del Producto Interior Bruto Mundial. O sea, vas a ir más caro no hacer nada que hacer algo.
Es un tuit de Joe McKay. Joe McKay es amb Y, ¿eh? Joe
sí,
McKay.
Sí. Bé, empieza por Y y acaba por Y, sí.
Molt bé, anem a un altre.
Y bueno, el siguiente tuit... perdón.
Es de
IEO-Baleares, sí, que es nuestra amiga Ana Morillas, y bueno, dice así...
Institut Espanyol de Sonografia, Centro Sonográfico de Balears.
Que tuitea desde aquí, desde Mallorca, desde Palma, y dice así: menos posidonia en el mar, igual a más CO2 en la atmósfera. Y bueno, el enlace es a la web del CSIC, que habla de un estudio internacional en el que participan el IMEDEA, del CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Oceans Institute of Western Australia. Y bueno, los estudios concluyeron que la pérdida de praderas submarinas de Posidonia supone un problema doble, porque esas zonas dejan de capturar CO2 de la atmósfera y pueden convertirse en fuentes que emiten ese gas cuando se erosionan y liberan el carbono que habían acumulado durante décadas o siglos. Y bueno, ellos plantean en el estudio la replantación de praderas submarinas para poder recuperar su capacidad como sumideros de carbono, que es, bueno, es muy relevante a escala global, y conservar los depósitos antiguos de carbono orgánico.
Aquest tema és molt interessant. El vam tractar, record, amb el seu dia, amb en Jorge Terrados, de l'IMEDEA, que té un projecte un poc similar,
sí,
de fer replantacions de Posidònia.
Bueno, és un tema, la verdad, que muy interesante.
Una mena d'escoletes, de Posidònia. Anem al següent?
El segundo...
El tercer,
el tercero, perdón. Sí, es un tuit del CSIC, que tuitea desde Madrid, y dice que, ¿qué pasaría si todos los parásitos desaparecieran? Y bueno, tiene un enlace a una noticia de la BBC. Bueno, los parásitos, supongo que la gente sabe, son seres que prosperan a costa de su anfitrión y no dan nada a cambio. bueno, esto bastante habitual.
Son un poco egoístas.
Sí, ¿no? En la sociedad también abundantes. Y bueno, son abundantes, hay millones, están por todas partes, son diversos, son importantes.
Ni a millones, o billions, no sé.
Hay millones de ellos, sí. Y bueno, hay desde hongos, como el hongo de la miel, que es el organismo más grande del mundo.
Avui parlarem de la mel, també.
Ah, sí. Mm. Luego las plantas como el muérdago, insectos como la pulga, el piojo, el virus, bacterias, pájaros como el cuco.
¿Y qué fem quan hi ha tants de paràsits d'aquests?
Bueno, son súper importantes. El 50% de los organismos son parásitos. Y dice el estudio que si nos deshiciéramos de ellos, pues habría consecuencias imprevisibles, porque hemos evolucionado junto a ellos durante mucho tiempo. Bueno, está por un lado la hipótesis de la higiene, que dice que nuestro sistema inmune ha evolucionado para hacerles frente y que, bueno, si viviéramos en entornos totalmente limpios, el sistema inmune empezaría a atacar nuestro propio cuerpo. Y ahí es donde surgen las alergias y las enfermedades autoinmunes.
Y todo eso provoca pandemias, plagas, etcétera,
claro,
¿no?
Sí, bueno, pero es que iba a seguir contando que realmente los parásitos mantienen bajo control las plagas, con lo cual al actuar impiden que los organismos exploten,
sí,
o sea, que haya poblaciones.
Como un regulador.
Sí, son muy importantes, sí.
I això surt publicat, dius, a un enllaç, a una pàgina de la BBC.
Bueno, es una noticia de BBC, pero es que son muchos... A ver, hay científicos de todas partes. Bueno, hablan desde la Universidad de Emory, en Estados Unidos.
D'aquests reportatges que agafen un poc de diferents llocs, no?
Sí, cogen un poco de cada sitio y, bueno, parece ser que también impulsan la evolución de nuevas especies. Porque hacen a los anfitriones y los parásitos interactúan y coevolucionan juntos y fuerzan a sus anfitriones a volverse más complejos. Y bueno, también parece ser que posiblemente llevaron a los animales a cortejos más llamativos y a ser más atractivos sexualmente. Porque las especies más espectaculares que hay son las que presentan más tipos de parásitos. Y bueno, y parece que pueden haber sido el principal motor de la existencia del sexo mismo. O sea que parece ser que si desaparecieran prevalecería la asexualidad y que los machos serían obsoletos. O sea que la conclusión del estudio de los científicos es que proponen que los conservemos.
Bé, avui xerrarem també de la sexualitat, però vinculada al cervell. Parlarem un poc d'aquesta guerra dels sexes que tenim a dins del cervell. Farem una tertúlia.
Ah, muy bien.
Dedicada a la química de l'amor. Anem a un altre tuit?
Y bueno, espera, este estudio pregunta, bueno, dice, el problema es, ¿donarías fondos para proteger una tenia? Bueno, está claro.
¿Donarías fondos per?
Para proteger una tenia, claro. Sí. Es que la tendencia es a eliminarlos y, bueno, ellos proponen que no deberíamos, que puede ser caótico hacerlo. Bueno, y el cuarto tuit es de disfruta la ciencia, acaba en C, porque la IA no le cabe, porque en Twitter no puedes tener más de 15 caracteres en el nombre. Entonces, bueno, yo hubiera quitado LA, pero bueno. Y el tuit dice...
Nosaltres som Balears fa ciència, i tampoc ens hi cap Balears fa ciència sencer. Posem Balears F,
claro,
ciència.
Claro, no cabe todo.
El que passa que si poses Balears fa ciència també arribes. I en aquest cas m'imagino que si poses disfruta la ciència també arribes.
Disfruta la ciència...
Al final el Twitter és un poc intel·ligent.
Sí, també. Y bueno, aquí nos vamos al espai, com a ti te gusta, una vez más. Y habla...
És a tu que t'agrada viatjar a l'espai.
A mi me mola estar en espai tot el dia, sí. Y habla de que, bueno, Europa ensaya en vuelo su nuevo prototipo de avión espacial.
Ah, però aquest no és... Aquest és de ciència-ficció, no és aquest avió que hem llançat a l'espai aquests dies, amb la S.
No, però este no és de ciència-ficció, este és real.
Ja, però no s'ha enviat encara. És un projecte, vull dir.
No, bueno, sí, és un prototipo, està ensayando para...
És un prototip...
Sí.
No, dic que a mi m'apareix un poc a ciència-ficció perquè he vist la fotografia d'aquest avió i la veritat té un aspecte així com bastant de ciència-ficció.
Ja, és que és l'anteprojecte del projecte Pride per al 2018. Que sí que desarrollará un avión espacial con alas y reutilizable. Pero bueno, este prototipo que se llama IXV, que bueno, me he dado cuenta de que todos buscábamos a ver qué número romano era ese, y efectivamente no es ningún número romano, no existe. Y son las siglas en inglés de Vehículo Experimental Intermedio. Y bueno, es un prototipo de avión espacial de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que tiene el tamaño de un coche, que de 2 toneladas de peso nada más, y que, bueno, tiene la simplicidad de las cápsulas y las prestaciones de vehículos alados. Pero aunque tiene aletas, no tiene alas, pero puede realizar aterrizajes de precisión.
¿Y mueve las aletas?
Bueno, tiene como unos flaps que sí, que regula y es importante.
¿Y cuánta gent hi cap en aquesta nau espacial? ¿Cuántas places té?
Ah, pues fíjate...
Porque tú has dicho que es como...
Ni idea, pero es muy pequeñito. Yo no sé si es un biplaza.
Sí. Pero, porque... sí, depende si es un utilitario familiar.
Lo que he visto, de momento lo han lanzado sin nadie dentro. Por lo que he leído, creo que no había nadie. Pero es tan pequeño que sí... No
bé,
sé.
Però el que han llançat és un prototip.
Sí, és un prototip.
Després, quan llancin el...
Han visto que ha funcionado todo perfectamente.
El que sigui de veritat, evidentment, no serà de...
Serà a lo mejor un poquito más grande.
Serà un poc més gran.
Entonces, igual se la juega, no sé. Bueno, fue lanzado el miércoles en un cohete Vega desde la Guayana Francesa y, bueno, fue hasta el Pacífico. Recorrió en 100 minutos 32.400 kilómetros a una velocidad media de 20.000 kilómetros por hora. O sea, es un vehículo hipersónico. Ha sido el primer vuelo suborbital y, bueno, esta misión proporciona a Europa la capacidad de reentrada autónoma en la atmósfera, porque hasta ahora parece ser que dependíamos de los rusos. Y, bueno, parece que vamos a empezar a independizarnos. Y también es un elemento básico para sistemas de transporte reutilizables. Esta tecnología sirve para, bueno, reutilización en futuras misiones a la Estación Espacial Internacional, para la retirada de basura espacial, que es bastante importante, para la recogida de satélites en desuso y para el reuso de componentes de misiones.
¿Ya ha tornado o no?
Bueno, ha caído... No, a ver, es que en 100 minutos...
¿Ha retornado?
Ha recorrido todo eso, ha caído en el Pacífico y ahí lo ha recogido un buque, el buque Nosaries. Porque, bueno, estaba diseñado para caer con un paracaídas, y se hincharon unos flotadores mientras el buque, vamos, ha cuadrado todo, ha caído donde ellos querían que cayera.
Exacto, ¿eh?
Sí, sí, ha caído intacto porque ha llegado a temperaturas de 1700 grados. O sea, bueno, es que tenía 300 sensores y una cámara de infrarrojos que tomaba miles de datos sobre aerotermodinámica para ver si resistía temperaturas. También ha controlado sistemas de navegación, de guiado, de control y del comportamiento de equipos y materiales. Bueno, lo tenía todo registrado para ver, para que funcione, para cuando hagan ya el lanzamiento definitivo.
I doncs, si un dia si aquests dies qualcú al vespre pues, ha vist que passava un estel molt de pressa, no era cap satèl·lit ni era un estel fugaz, sinó que era aquesta nau espacial.
Es que, aquest... Però jo no sé si a esa velocidad aquest, se veia.
Aquest prototip, home, depèn de l'alçada, a quina alçada anava?
¿A qué altura? Ha llegado hasta 540 kilómetros
pues
de altura.
Pues llavors has de veure, segur que es veia, no?
No sé, 540 kilómetros.
Molt bé. Fem un repàs, si vols, de tots els tuits.
Sí. Bueno, el primero, el que traía yo de regalo era de Microsiervos, el del GIF. El siguiente de Joe McKay. Ah, bueno, ¿quieres que diga los títulos?
Sí, o el tema un poquet.
Ah, bueno. El primero era ¿por qué no deberíamos ir a otros planetas?
Que era aquest enclau d'humor.
No tienen wifi.
De microsiervos.
Sí, luego...
El segon sobre el clima.
Sobre el clima, si ha llegado la hora de trastear con el clima del planeta, que es de Joe McKay.
El tercer sobre la Posidònia.
El tercero de... Sí, de...
De l'Institut Espanyol de Sonografia.
Sí. No, el tercero...
Bé, el següent és igual, perdó, si és el segon o el tercer.
El tercero és del CSIC, que passaria si tots els paràsitos desaparecieran, sí. I el quarto de Disfrutar la Ciencia, que bueno, habla de que del ensayo este en vuelo del nuevo prototipo de avión espacial.
Molt bé. Doncs no sé si en Macià ens vol il·lustrar algun d'aquests tuits que acabem d'escoltar, o vol tirar cap a un altre costat, o la cançó que ens dediques avui... Té a veure amb l'espai, amb la Posidònia, amb un vol interestel·lar...
Els paràsitos.
Amb carnaval...
Con los paràsitos a lo millor sí.
Amb el carnaval, amb el dia de Sant Valentí...
Bueno, no sé, és una cançó que quan saps m'estic aprenent ara, sempre m'estic aprenent, o sigui que...
O sigui, te l'has après ara mateix.
Sí, fa un parell de dies, que una amiga me la va mostrar i feia molt i no la sentien, aquesta cançó, i vaig dir, pues me l'aprendes, serà
una excusa. T'escoltem.
Bé, li dedicaré a Ana Marga, que no sé si està dormint o no, però bé.
Bé, Ana Marga i a tots els oients.
I tots els oients, per això sempre.
blinds below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the song will set free. Oh, and the song will set free. Oh, 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 oh. And the shadow of the day will increase the world in gray. The song will set free. Cards and flowers on your window. Your friends are pleading for you to stay. Sometimes beginnings aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, when the song will set free. Oh, 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 when the song will set free. Oh, yeah, yeah. And the shadow of the day will increase the world in gray. And the song will set free. Oh, 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 oh.
Molt bé, bravo.
Gràcies.
Muy bien, Tarina.
Muy bien.
No t'ha fet molt de cas, dels temes que has tret, però ens agrada moltíssim.
Sí, nos ha gustado mucho, muy bonita.
Moltes gràcies.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat. IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
La sents? Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mà. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Són les 11 i 34 minuts, després d'escoltar en Macià Sureda i la seva cançó. Arribem a la nostra secció de nutrició i els bons aliments. Vull saludar en Juan Antonio Fernández, professor de cuina. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia, Enric, com va?
I en Magdalena, que no Mag, no. Que no Marga, no Marga. Barea, la sí. Nostra col·laboradora experta en nutrició. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Enric, què tal?
I abans de començar a xerrar amb altres, si me permeteu, deixeu-me contactar un momentet per telèfon amb l'Andreu Palou, que és director del Laboratori de Biologia Molecular i Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Andreu Palou.
Bon dia, com estem?
En Andreu Palou està participant, no s'ha acabat ja, aquest simposi internacional que s'ha estat celebrant a Palma sobre la nova regulació europea de la publicitat de salut en els aliments. És així, Andreu?
Sí, efectivament, estem amb aquest... Hem estat aquests dos dies amb aquest tema, sí, que és la publicitat de les declaracions de salut en els aliments, que actualment ja està harmonitzada.
Aquesta conferència, aquest simposi, ha acabat avui o encara s'està celebrant?
No, se va acabar ahir. Sí.
Però crec que avui encara teníeu una reunió.
Encara teníem una reunió, després ja per fer desenvolupaments ja més específics en grups més petits.
Molt bé. Conta'ns un poquet els resultats d'aquesta simposi internacional, que crec que, a més, s'han reunit especialistes, els més importants de tot el món, en el tema.
Sí, de l'àmbit europeu, des de la Comissió Europea fins a les principals empreses líders en aquest sector, Danone, Unilever, Lactalis, etc., fins a gabinets de juristes i una gran part de científics, que són sobretot els científics dels centres que nosaltres coordinem a un projecte europeu que es diu BioClaims, que precisament va d'estudiar el desenvolupament de nou possibles biomarcadors d'efectes dels aliments sobre la salut.
Uns biomarcadors que serveixen per predir l'obesitat, tinc entès?
Bueno, el grup que jo dirigeixo aquí a la universitat, pues sí, ha desenvolupat un nou biomarcador que és basat en la nutrigenòmica, basat en l'anàlisi de 218 gens en cèl·lules sanguínies, que ens permet, en base als estudis amb animals experimentals que hem fet, ens permet predir si les criatures, els lactants i les criatures, diguéssim, com joves, pues tenen predisposició o no a desenvolupar obesitat quan siguin més grans.
I de què depèn, Andreu, aquesta predisposició a l'obesitat?
Bueno, en el nostre cas, una gran part veiem que depèn de l'alimentació materna. L'alimentació materna, si se redueix el número de quantitat d'energia que s'ingereix, que de vegades és una tendència, pues, de vegades per no engreixar tant durant l'embaràs o això, pues llavors predisposa la tendència a desenvolupar obesitat. Això se sabia que podia passar amb una restricció molt severa, com havia passat, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, que moltes mares estaven embarassades i van sofrir una hambruna molt forta. Al cap de 20 anys que els seus fills van anar al servei militar van veure que hi havia molt més obesos que altres que no havien passat fam. Llavors, nosaltres hem desenvolupat un model de restricció energètica més suau, molt més suau, només un 20% de reducció de la ingesta, i això ja és suficient per desenvolupar aquesta major predisposició a engreixar i a tenir complicacions, increment de factors de risc, etc.
Això és el que heu presentat ara, que els resultats els heu presentat...
Sí, la universitat ha fet una patent en combinació amb el Centre d'Investigació Biomèdica en xarxa sobre obesitat i nutrició està això ja registrat. Tenim aquesta metodologia nova que és el primer marcador nutrigenòmic que existeix i que està basat en aquestes noves biotecnologies. Actualment estem desenvolupant estudis en combinació amb diverses universitats estrangeres i espanyoles per veure, mem, fins en quin punt se pot aplicar, quines edats, etc., en humans.
Mem, llavors, si no he entès malament, se tractaria de que les combinacions d'aquests gens d'alguna manera reflecteixen la tendència futura a desenvolupar o no l'obesitat.
Sí, efectivament, sí. Això és degut a que se produeixen alteracions durant tot el creixement d'aquest primerenc, durant la gestació i al voltant del naixement, però durant la gestació, sobretot en les primeres etapes, hi ha molt més sensibilitat i d'alguna manera queden mal afectades les estructures que regulen la gana i l'eficiència energètica i bueno, per això hi ha aquestes diferències adquirides, no són genètiques, sinó adquirides, però perquè els gens aquests s'han modificat en el sentit de modificacions que se diuen epigenètiques. I aquesta alteració de l'expressió gènica amb tots aquests gens que té lloc a estructures del cervell com l'hipotàlam i altres estructures, pues queda reflectit també en aquestes cèl·lules sanguínies que circulen per tot l'organisme. I llavors, si d'aquesta manera, pues, amb un sistema poc invasiu, perquè només necessites una mica de sang, pues pots determinar aquesta predisposició. I això és una tècnica que cada dia és més barata i segurament tindrà aquestes aplicacions.
Doncs un estudi ben interessant, a més amb uns resultats, en aquest cas, molt pràctics. I estem segurs...
De tant en quant surten alguns resultats pràctics de tot el bon que fem. Sí.
Estem segurs que no només l'àmbit queda reduït a el que seria un àmbit científic, de debat científic, sinó que en aquest cas té una transcendència social important.
Sí, efectivament.
Andreu Palou és el director del Laboratori de Biologia Molecular i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Sabem que l'hem tret d'una reunió, fins ara heu estat participant en aquest simposi internacional que s'ha vingut celebrant a Palma i te volem agrair moltíssim que ens hagis atès aquests minutets a IB3 Ràdio, Andreu.
Encantat.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Doncs interessant, interessant el que ens contava en Andreu Palou, tota una eminència.
Curiós, sí.
Temes d'alimentació i els estudis d'aquests biomarcadors de nutrigenètics.
Complicat.
No, nutrigenòmics.
Ara
ho he dit bé. Però ara no anem a parlar d'aquest tema.
No.
Sí, avui teníem previst una miqueta fent com una espècie de programa dedicat a la sexualitat i els vincles del cervell amb el sexe i aquesta química de l'amor. Se'ns va ocórrer com podíem vincular tot això amb el nostre apartat de nutrició i se'ns va ocórrer que podríem xerrar de
cuina afrodisíaca,
això mateix,
cuina romàntica, cuina eròtica,
de la cuina afrodisíaca, que a mi el primer que em planteja aquest tema és si existeix o no realment la cuina afrodisíaca o què és la cuina afrodisíaca, perquè això me fa pensar en moltes coses de la història,
sí.
Cap enrere,
Jo crec que això és un poc com el que se parla sempre que va ser primer, si és ou o la gallina. Cuina afrodisíaca. Com a tal, no està demostrat que hi hagi aliments que provoquin unes reaccions amatòries satisfactòries, per dir qualque manera. El que sí que està clar que es vincla entre la cuina i sexe o l'amor sempre ha estat molt, molt lligat. De fet, són les dues sentiments primaris de la humanitat, és a dir, l'alimentació i la reproducció i parent de la sexualitat. I jo crec que aquí s'hi ha mesclat moltes coses, realitat, màgia, ficció. Està clar que hi ha uns certs aliments que provoquen unes reaccions químiques al nostre cos que fan augmentar la temperatura corporal, que ens fan tenir palpitacions, aliments carregats amb molt de sucre, aliments que tinguin alcohol, sempre en moderació. I si en això li afegim una bona companyia
I un però bon... amb l'alcohol, justament, no provoca tot el contrari.
A dosis petites, sí, dirien que sí.
A dosis petites, és a dir...
Que sí, que...
La primera...
Sí, que provoquen aquest efecte, sí, afrodisiac, però provoquen... sense abusar, perquè si no l'efecte és contrari.
Jo crec que més que un efecte afrodisiac provoquen un efecte de desinhibició.
Sí.
Fa que la gent estigui més content i això afavoreix les relacions.
Això,
no?
Aquesta... dins un context, sí, determinat, pues, afavoreix, sí, que...
Jo crec, però, que...
O sigui, podríem dir, no condueixis, però sí que pots tenir relacions un poc.
Bueno. és un poc sui generis fer una definició d'això. El que sí que està clar és que aquests aliments provoquen unes reaccions químiques al nostre cos i aquestes reaccions químiques associades a una situació, a una companyia, a un moment, pues sí que poden tenir un efecte, podríem dir, positiu. Jo crec que pot ser tan eròtic una copa de xampany i unes fraules com menjar-se una esquelita a Sant Pater damunt un llit. Les dues coses són igual d'afrodisiaques sempre i quan la companyia, la situació, l'ambientació hi provoqui. Com deies tu, Enric, des d'antic aquesta relació ha estat molt, molt palesa. La història mos conta com Cleopatra,
els romans,
aquestes orgies, aquestes festes, aquestes adoracions a Déu, Baco, deessa helènica, Afrodita...
L'etimologia d'aquesta paraula, d'on ve?
Bueno,
la cuina afrodisíaca d'Afrodita.
Ve d'Afrodita, una deessa dels déus helènica, i també hi ha una relació... amb un altre déu, el déu Baco, que era el déu des menjar,
aquest s'ho passava molt bé,
jo crec que aquest
disfrutava moltíssim,
jo crec que podem passar d'una cuina afrodisiaca a una bacanal i quasi podem anar en el mateix diguem, fil conductor. Quins productes podien considerar més afrodisiacs uns que els altres? Evidentment, com ha dit aquesta, el productes que tenen una miqueta d'alcohol, productes amb molt de sucre, fruites i sobretot les espècies. Les espècies, moltes cultures han associat sempre el fet de cuinar plats, podríem dir, eròtics o sentimentals, en el consum de les espècies, precisament per això, perquè les espècies reaccionen amb el nostre cos, és a dir, un producte molt picant m'ho fa suar. Sempre els excessos són dolents, però un producte picant m'ho fa suar. Una condimentació una miqueta especial fa que aquella cuina
m'ho fa suar perquè són picants,
Sí, però és una reacció química que el nostre cos reacciona en això, i clar, això, aquest augment de temperatura corporal sempre se li ha donat aquesta segona vessant que podia contribuir que desinhibir els amants, sí, i
perquè
bueno,
produeix vasodilatació, sí, i això pues crea una...
Jo crec que aquí hi ha una
exposició.
Hi ha una mescla de realitat, realitat científica, i com dèieu abans, en la relació de sexe i de l'amor, el principal motor, l'afrodisíac més potent, és la imaginació. És a dir, que un bombon de xocolata menjat en el moment clau pot ser molt eròtic, i un bombon de xocolata menjat
quan estàs deprimit és tot sola que teva, pot ser que no ho sigui
tant. Pot ser que no sigui tant. Bé, la qual és una miqueta això.
De
la xocolata en vam parlar.
Vam parlar un dia, sí.
I pareix que aquí sí que està demostrada científicament la relació, no? A través d'aquestes endorfines i endorfines.
Sí, el xocolata el que té també, que això, que provoca una secreció d'endorfines, a part de que el xocolata, igual que la mel, que en parlarem avui...
Després parlarem, sí, de la mel. Però quins més productes, si n'hem posat més exemples d'altres productes, altres... Què podríem dir?
Bueno, tenim, sobretot, un dels principals productes sentimentals o sensuals coneguts, que encara no sé com definir-los, és el marisc. Vale, el marisc, tots aquests productes, degut al seu propi contingut organolèptic, pues, mos provoquen unes reaccions, podem dir, satisfactòries. Jo no sé si algú, si se menja una gamba, pot tenir o no pot tenir una erecció, no sé si està demostrat científicament, però que sí que produeix un efecte unes reaccions bé, també, químiques que...
Potser depèn de quantes en mengis.
Exactament, és el que jo deia, és dir, el mateix producte en diferent context no té la mateixa, resposta. Jo crec que és important. Ja sí que, vam tenir un poquet de temps, he preparat una sèrie de consells per fer que una cuina siga més sentimental, més eròtica, més sensual, i jo crec que sí que, que ho podem fer. Està clar que durant
Aquí estan xerrant amb el cuiner, eh? Vull dir, en Juan Antonio, no oblidem que és el cuiner. Després parlarem, després Magdalena. Sempre
me dius Marga.
O Margalí.
Magdalena.
Magdalena ens parlarà de la mel, eh? De les propietats de la mel.
Jo crec que untar la mel damunt el cos de la persona qui estimes ha de tenir un contingut sensual i afrodisiac molt elevat.
Aquesta
situació... Bueno,
hi ha moltes cremes corporals basades en la mel.
Basades en el xocolata.
Ara parles del xocolata i aquestes combinacions del xocolata. Fem una recepta?
Sí, jo us he preparat una recepta que la podria agafar per tres vessants. Preparem un plat de cuní que també s'ha de dir que la cultura popular mos evoca en moltes relacions entre les paraules i els sexes, dir cuní, preva, tot això mos evoca. La cultura popular està plegada.
Avui, Juan Antonio...
Plàtan.
Sí, però bueno, aquí ja estem amb el tema de que per què té un... És afrodisíac o és que té una...
Té una connotació sexual, evidentment.
O ho relaciones.
O és per la forma, o és també, per la...
Jo crec que va per tot, va per la forma, per la situació.
El símbol.
Poden agafar les gloses, poden agafar la cultura popular i sempre està plegada d'aquesta relació cuina. Una relació cuina i sexe és evident, en molts aspectes. Han de destriar exactament quins. La recepta d'avui que parlàvem, Enric, un cuní en ceba amb gambes i xocolata. Uh-huh. Una combinació que a mi m'encanta. De fet, és una recepta de cuina mallorquina.
Recepta que avui pengem al Facebook, eh?
Ah, sí.
A partir d'ara, cada setmana, aquesta recepta les posarem sempre en el Facebook.
Sí, perquè sempre queden un poc penjades aquí.
I després els oients criden i volen cebre exactament els detalls. Doncs vinga, sí, t'escoltem.
Per fer el cuní en ceba, partint d'una recepta tradicional de cuní en ceba, amb un bon cuní, això és ric ara, bon cuní, en cebes, fines herbes, una miqueta de vi per acompanyar aquest sofregit de cuní, però li faríem dues variacions. Abans de sofregir el cuní, dins la mateixa paella, dins la mateixa cacerola, sofregim unes gambes, si poden ser de soia molt millor. Mm-hmm. Sofregim les gambes que ens deixen aquest gustet d'amarisca dins el sofregit. Després cuinam el cuní dins aquesta mateixa cacerola, que se confiten amb el suquet de les gambes. I en el final, quan tenim la recepta acabada, fem una picada. Una picada amb els fetges de cuní, amb un poc d'all i una miqueta de jove verd. No massa, perquè el gust que volem donar-li és, en el final, unes pastilletes de xocolata. Un xocolata bastant fort.
Negre.
Un xocolata negre, que mos perfumi. De fet, el xocolata ens donarà molt de color a la salsa i ens canviarà en una salsa més escura. I si no hi ha molt de brou, també ens canviarà la densitat de la elaboració. I després ja només tenim que presentar el plat. En les nostres gambes mercadetes, penseu que les gambes s'han de coure poquet, si queden més crues que cuites, molt millor. Una bona peça de xocolata en la salseta i de vora, si agafem un pot de xocolata i el ratllem per damunt el plat, que la gent se trobi aquest bocinet de xocolata fosos, cremosos, jo crec que amb això una bona copa de vi i una bona companyia, Enric, no en demanés
més
afrodisíac.
Jo crec que més idees pels oients. Bueno, totes aquestes pistes que has donat, Juan Antonio, avui mos aniran boníssim per la jornada d'avui, dia dels enamorats.
Sí, jo crec que avui és el dia genial perquè els enamorats se demostren el seu amor i, com no, a la cuina. Penseu que si heu de cuinar un plat eròtic, planificau el que heu de cuinar, heu de conèixer la persona amb qui esteu, heu de conèixer els seus gustos per poder-li atacar directament aquí on li agrada. Sobretot, cercau un lloc perfecte, genial, que és el més difícil. En teniu el joc, teniu el menjar, coneixeu la persona, cuinau amb molt de gust, amb molt d'amor. I un truc, el darrer trucat de tot, les postres, reaccions molt petites, vos donarà molt més joc una tarta a bocinets petitons per poder compartir, per poder jugar, per poder jugar en les salses, cuinau les postres en reaccions petitones. I així tindreu el menú complet i fantàstic.
Anem amb Samel?
Anem amb Samel, sí, sí.
La mel, que té un component afrodisíac, eh?
Bueno, la mel, com han dit abans, no s'ha demostrat científicament que tingui efectes afrodisíacs per si mateixa. Però sí que hi ha que dir que la mel és molt rica en vitamines, bueno, en vitamina C, sobretot, i vitamina K, però molt rica en minerals. El que passa que aquests minerals, que podrien dir que sí que són responsables d'augmentar la potència de les hormones sexuals, per exemple, com el coure, el seleni, el crom, que sí que formen part de la mel, el que passa és que estan en dosis tan petites que no són massa representatives i haurien de menjar molta mel perquè aquestes substàncies ens donessin un efecte, l'efecte del qual estem xerrant, no? Però bueno, jo crec que la mel sí que pot tenir aquest efecte, depèn del context, com han dit abans, perquè realment és molt energètica i ens dona una pujada molt important, no?
O sigui, més, en aquest cas sí que podríem dir que engreixa.
Sí, en aquest cas podríem dir que engreixa. Ara ho explicarem on això, perquè això és molt interessant, sí. El que volia dir que la mel, com el xocolata, té aquest gust i aquest sabor i aquest olor que ens fa sentir plaer, que ens dona aquesta energia ràpida, és agradable en els sentits, i tot això, i tot depèn pues, també del context on s'aprengui aquesta mel. En quant a altres qualitats, la mel, a part d'aquesta, en té moltes qualitats nutritives. Dirien que és un aliment
molt sa.
Molt sa, i sí que engreixa. Sí que engreixa, però hi ha que puntualitzar.
Clar, me diràs depèn de la quantitat que em prenguis. No?
Bueno, això està clar, perquè tot el que s'emprèn, de tot el que abusem, engreixa. Però aquesta manera d'engreixar és diferent de la manera que ens engreixen el sucre. I ho explicarem un poquet. I direm que efectivament, la mel és molt rica en fructosa i glucosa, no? Però aquestes sucres han estat predigerides per les abelles, per tant són més fàcils d'assimilar pel nostre cos. Gràcies als enzimes que té, pues, en concret, un enzima que és la glucoquinasa, fa que la fructosa es transformi en glucogen i s'almaceni en el fetge i no a la grassa corporal. I això és la diferència del sucre en la mel, que la fructosa de la mel se reserva no tant passa a la sang, sinó que es reserven el fetge.
Són les 11:56. Aturem res, fem una aturadeta petita i en tornar...
Acabem, sí, perquè hem de dir més coses.
Acabem amb Samel i la cuina afrodisíaca.
Molt bé, estupendo.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. ¿La sens?
Este año no te quedes sin esquiar. Halcón Viajes y Balearia te llevan a Andorra. Barco a Barcelona en camarote doble y llévate tu coche. 5 días, 4 noches por solo 225 euros por persona residente en Baleares. Incluye barco Balearia en camarote doble, más coche, más hotel 3 estrellas en media pensión. Información y reservas en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents?
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Idò, la mel s'ha de prendre amb moderació, però
sí,
com a resum, que és molt sana.
És sí, molt sana, perquè té molt de nutrients, té vitamines i té sobretot molt de minerals, però clar, en dosis petites, i no podem abusar de la quantitat. Hem de dir que si comparam la mel amb el sucre, la mel amb 100 grams de sucre, diguem que tenim 380 calories, mentre que la mel en tenim 300. Però clar, no pesa el mateix una cuarada de sucre que una cuarada de mel. Per tant,
i la mel la podem barrejar amb qualsevol cosa?
La mel la podem barrejar amb quasi tot. La mel, per exemple, en canyella, la canyella, com han dit antes, és una espècie que podrien dir això, que sí que és afrodisiac.
Això potencia, no?
I això potencia. I la mel mesclada amb avocat, l'advocat també en van xerrar un dia, que també van dir que tenien propietats estimulants, afrodisiaques, sí? També mesclat amb la mel, però és una combinació rara, però resulta exquisita. Molt bé, això recoman que ho provin els nostres oients.
Juan Antonio, m'has portat una pel·lícula.
Sí.
Això vol dir que després de fer aquest sopar que mos has preparat avui amb gambes i xocolates, si mos posem a veure aquesta pel·lícula, què passa?
Sí, mira, jo sempre us duia qualque recomanació literària, que serà una...
Avui no portes llibre.
Avui no porto llibre, avui porto pel·lícula. Avui hem d'acabar la jornada, hem d'acabar bé, es dinar amb una bona pel·lícula, perquè tampoc és massa bo, després d'una penjada, passar, diguem, a la fase
d'acció
sentimental. Ha d'haver un moment de relax, no? Un preliminars, que diuen. Però aquest preliminars es podem passar amb una bona pel·lícula, i jo vos recoman Chocolat. Chocolat, del director suec Lars Hanström, que m'obri que ara mateix també va fer la pel·lícula Les normes de la casa de la sidra,
sí.
També bona pel·lícula. I en aquesta pel·lícula, protagonitzada per Juliette Binoche i Johnny Depp, és una espècie d'un conte per adults, podríem dir de qualque manera, on la xocolata, les seves propietats afrodisiaques, podríem dir-ho així, el fan molt present. I és una pel·lícula molt, molt recomanable per veure en parella, per veure tot sol. També se pot, eh? I jo crec que amb bon dinar, una bona pel·lícula, i després el que vengui...
I un poquet de mel... Per acabar,
bueno. Bueno, jo tinc qualque experiència en Senel i bueno.
Arriba el butlletí de notícies, no marxeu, que encara no hem fet el concurs, el farem després del butlletí de les notícies. Val. 4 minuts, el butlletí de notícies, i seguim Balears Fa Ciència, i 2 hores més de programa. Fins ara.